Demà mateix, 8 d'octubre, comença el cicle Xerrades per a Famílies, que se celebra per tercer any consecutiu i compta amb la col·laboració de la PIME i la FAPA de Formentera, la MIPA, disculpeu. La primera de les xerrades serà prevenció d'addiccions digitals i ciberseguretat a càrrec de Lluís Molero, especialista en prevenció de ciberaddiccions i divulgació de les solucions de ciberseguretat. La xerrada es farà a les 5 a l'aula de formació del Centre d'Esports Nàutics a la Sabina. Totes les sessions tenen aforament limitat i cal fer reserva prèvia al correu educaciosocial@consellideformentera.cat. Repetim, educaciosocial@consellideformentera.cat o al telèfon 971-32-12-71. 971-32-12-71. Avui per parlar-ne, parlem amb el mateix Lluís Molero, però abans saludem a Sònia Mayans, tècnica de l'àrea de benestar social. Molt bon dia, Sònia.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Molt bé, doncs una nova fornada d'aquestes xerrades per a famílies, ja consolidada, no? Tercer any.
Home, ja duim un parell d'anys que han començat i cada vegada hi ha més participació i hi ha millor acollida per part de la comunitat educativa, perquè al final és per famílies i docents i tothom qui vulgui venir. El que passa que enguany sí que tenim el tema de l'aforament, que és limitat, tan sols hi poden venir 17 persones, o sigui que, bé, va per ordre d'inscripció. Ara mateix queden 3 places, o sigui que bé.
Ja sabeu, 3 places, o sigui que qui no corre, vola, afanyeu-vos si voleu demà estar en aquesta xerrada inaugural del nou cicle de xerrades per a famílies. Per cert, les famílies han respost, com podem veure ara mateix amb aquesta reserva de places, molt i molt bé, no?
Sí, sí, la veritat és que l'any passat ja, amb les avaluacions que passàrem, es comprovava que la participació sempre era d'entre 15 i 40 famílies. Vull dir que estan molt contents en el rebament i l'any passat i enguany ja ha passat que els temes que es porten són proporcionats per les famílies assistents. Vull dir que en les avaluacions ells aporten els temes que els interessa rebre una formació i són els temes que l'any següent són els que duim.
Molt bé. Escolteu, les mesures de seguretat higiènica, de seguretat sanitària, quines seran?
Bé, es proporcionarà gel abans d'entrar, hi haurà una distància de seguretat, s'ús de la mascareta... Sí, en definitiva crec que són aquestes.
Molt bé, tens aquí una miqueta el programa de les xerrades... Vull dir, per fer una miqueta de gola, per fer bullir l'olla, doncs, primera aquesta, quins altres temes es tocaran?
Bé, enguany no hem tret un cartell de les xerrades genèric com altres anys, perquè, clar, com que no sabem molt bé en quina situació podem arribar a estar, s'aniran traient els cartells específics. Sí que puc proporcionar un poc els temes que es parlaran, si iran ara començant amb els temes de les noves tecnologies, ciberseguretat, la prevenció de totes les addiccions digitals. Després, el 5 de novembre, es parlarà de l'autonomia, com proporcionar autonomia als nostres infants. Després, el dia 19, seguirem amb un tema de les emocions, com estem ara amb tot el tema del Covid, com ho estan visquent, com podem preparar-nos pel futur. En desembre es parlarà de la relació de parella, com cuidar-la després de tenir fills, perquè moltes vegades com que proporcionar molt de temps en els fills i deixar un poc de banda la relació de parella tan important. Ho deixo un poc en stand-by les altres, però bé, bàsicament n'hi ha alguna altra de noves tecnologies, perquè era un tema molt demandat, un altre de relacions entre germans, com potenciar-les, com fer que siguin bones, i bé, un poc, 4 pinzellades del que serà aquest cicle de xerrades és això.
Molt bé. Lluís Molero, que realitza seminaris sobre la matèria en escoles, institucions i és autor del blog ihabitossaludables.com, on fa la difusió de millors pràctiques i consells per gestionar les pantalles a les famílies. Déu-n'hi-do, quina problemàtica de les pantalles. Tu ets mare, també de petits. En fi, una guerra diària, no?
Sí, sí. La veritat és que avui en dia hem de lidiar amb molts de temes que els nostres pares no varen haver de lidiar amb naltros. Vull dir que és complicat i crec que tots els pares i mares necessitam una formació, és a dir, sabre que, com, quan, per prevenir el tema de les addiccions, perquè al final tenim un problema amb les pantalles, encara que s'ús és saludable, hem de mirar de fer un bonus perquè siga així, perquè siga saludable. I al final, en l'estudi de consum que varen fer en el 2017, ja es veu un poc la problemàtica que tenim a Formentera en les pantalles. Des dels temps d'ús d'internet fins un poc a l'ús que fan els joves d'entre 12 i 18 anys que estava basat l'estudi, fan d'aquestes pantalles.
Perfecte, doncs mira, sense més preàmbuls, saludem ja en Lluís Molero, i és especialista en prevenció de ciberaddiccions i divulgador de solucions de ciberseguretat. Recordeu, a través del seu blog hàbitoscibersaludables.com. Recordeu, demà de tarda, aquesta xerrada prevenció d'addiccions digitals i ciberseguretat. En aquesta primera xerrada, els assistents coneixeran les eines i estratègies per evitar l'addicció a les pantalles. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb naltros aquest matí. Estem jo i la tècnica de benestar social, na Sònia Mallans.
Bon dia, Lluís.
Sònia.
Escolta, Lluís, explica l'avenç d'aquesta xerrada, que coneixerem les eines i estratègies per evitar l'addicció a les pantalles. Ens en pots fer 5 cèntims? Quines són aquestes eines i estratègies?
Efectivament. Bueno, en primer lloc, gràcies per la invitació a participar-hi, i gràcies també a l'àrea de benestar social i del Consell Insular de Formentera a l'organització del seminari. La xerrada de demà té per objectiu que les famílies estiguin capacitades per gestionar la prevenció de les ciberaddiccions i que puguin desplegar en les seves cases, en els seus dispositius, tota una sèrie d'eines i utilitats per controlar les finestres de connexió, per fer un filtratge adient de continguts i per prevenir el ciberassetjament. Aquest és l'objectiu de la seminari de demà. Ensenyarem unes 30 eines, la majoria d'elles gratuïtes, que estan a l'abast de totes les famílies per poder prevenir les ciberaddiccions.
Bé, doncs com a plantejament, en fi, ens crida a tots l'atenció perquè, com sabem, és un problema greu. Les addiccions està comptabilitat que afecten un 20% dels joves, directament parlem d'addicció, com podria ser una addicció a un tòxic o una addicció, doncs, a algun tipus d'aliment o el que sigui, doncs ara les addiccions. I després, més que el 20%, doncs hi ha molts infants i adolescents que tenen problemes, doncs, d'un sobreús, no? O sigui, una cosa és l'addicció, una altra cosa és l'ús potser excessiu, no?
Efectivament. De fet, un dels riscos addicionals que tenen les pantalles és que són la porta d'entrada a moltes altres addiccions. Has esmentat, Bernat, per exemple, les disfuncions alimentàries. Doncs la promoció i la radicalització d'aquest comportament també té molt a veure les pantalles. O, per exemple, l'addicció al sexe online. O l'addicció al joc online. Com veieu, les pantalles per se són neutres, però ens deriven a altres addiccions. I després, demà, en el seminari, els que pugueu assistir-hi, també entendreu que al darrere de les ciberaddiccions hi ha exactament el mateix paràmetre o el mateix funcionament que la resta d'addiccions. L'impacte que té en el servei de l'usuari és exactament molt similar una persona que té una ciberaddicció amb una persona que té una ludopatia. En aquest sentit, els paràmetres de reacció del servei són molt similars.
Abans hem anomenat, Lluís, un estudi que es va fer en el 2017 a Formentera, en el qual es veu que un 27,9% han accedit a pàgines pornogràfiques. Aquest estudi, vos record que és de 12, es va fer amb joves, amb una mostra de quasi 400 joves, d'entre 12 i 17 anys, és a dir, tots menors d'edat. Un 27,9% van accedir a pàgines, han accedit alguna vegada almenys a pàgines pornogràfiques, un 16,6% han contactat amb persones desconegudes, un 13,8% han fet compres en línia sense permís dels pares, i un 11,4% juguen diners a internet a jocs com pòquer, ruletes, etc. Què trobes d'aquestes dades?
És molt preocupant, molt preocupant. De fet, em voldria afegir una dada que... Ens fa pensar que les pantalles tenen molt a veure. Per exemple, en l'àmbit de la ludopatia, és molt destacable que en la franja d'edat més jove, en els que consideraríem millennials, la taxa de ludopatia triplica la de la qualsevol altra franja d'edat. Això és molt preocupant, molt preocupant. I apunta la responsabilitat de les pantalles de forma molt directa. En l'àmbit de l'ús de les pantalles per accedir a continguts indeguts o continguts no apropiats, de fet, a Balears teniu un catedràtic de referència, que és el Lluís Ballester, que va fer un estudi recentment que es diu La nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, on, de fet, apuntava en la mateixa línia que l'estudi vostre a Formentera, treia les confusions, no? Per exemple, que el 25% dels menors de 13 anys reconeixen que han accedit a pàgines de continguts per adults i que el primer contacte ja es troba en el primer contacte de menors amb continguts per adults en línia ja es troba a partir dels 8 anys. Cal destacar que en aquest cas és bastant habitual que sigui a través de cerques indirectes, és a dir, el nen està buscant una cosa per internet, li surt un anunci, li surt un link que l'incita a clicar.
I això es pot evitar?
Efectivament, és el que aprendrem demà. Hi ha eines, per exemple, i que són totalment gratuïtes, com per exemple seria configurar els navegadors o els cercadors amb una eina que es diu Safe Search, que està tan disponible com a Google, com a Bing, com a YouTube, i que permet bloquejar tot aquest tipus de links que donarien accés a l'infant a aquest tipus de continguts. Aquesta eina, configurar-ho, només es triga uns minuts, es fa una vegada i té efectes perduradors en el temps. L'objectiu de demà és que les famílies tinc una sèrie de recursos accessibles i que puguin definir la seva pròpia estratègia de filtrat de continguts o de defensa de finestres de connexió. Parlarem del Safe Search, parlarem, per exemple, que no és el mateix que un usuari es doni d'alta una compte de Gmail normal, anant de correu electrònic, per posar el cas, que si ho fa sota el paraigües d'una aplicació que es diu Family Link, que també és de Google, però que les comptes de Gmail que es fan des d'aquest paraigües arrosseguen tota la política de filtratge de continguts, finestres d'accés, límits d'ús, etc etc.
La veritat és que això, escoltant-te, és tot un món.
Sí, sí. De fet, el que hem de fer com a famílies és... no cal que siguem uns experts en ciberseguretat, ni que estem perseguint els nostres fills, discutint-nos cada dia 20 minuts sobre el tema de les pantalles. Això és molt erosionador de la relació paternofilial, molt erosionador. Per què, en comptes de fer això, no dediquem una tarda a configurar adientment els nostres dispositius i ja ens despreocupem del tema? Per exemple, creant les comptes de correu electrònic a través de Family Link o configurant el Safe Search o activant el filtratge de contingut que fan les pròpies operadores de telefonia mòbil, que estan disponibles i que molt poca gent l'activa, i que en molts casos són gratuïtes.
Com tu has dit, bé, hi ha petites pautes que al final ens poden facilitar molt el dia a dia. Vull dir, al final hem de ser pràctics, no? I quan hem d'estar pendent de moltes vegades de tantes coses en l'educació dels nostres fills, és tenir unes eines per poder evitar que es desprotegeixin en un moment donat. Vull dir, jo crec que al final és bàsic, no? Sobretot en el món de les noves tecnologies, que moltes vegades els pares com a que anem per darrere dels nostres fills, perquè...
Efectivament.
No?
Efectivament. És la primera generació potser, en què en certs àmbits la generació més jove està més capacitada que la generació que li precedeix, no? Llavors es dona aquesta situació en què el pare està a remolc del seu fill, no? Quan el pare hauria de, o la família, el pare o la mare, haurien de ser, diguéssim, la guia en el seu fill en l'ús d'aquesta tecnologia, d'aquesta eina.
Clar. Un altre tema que bé, que crec que és bàsic i és una problemàtica que tenim avui en dia. De fet, a Formentera, en l'estudi aquest des de 2017, jo me basc amb aquest estudi perquè és el més recent que tenim i és de dades de Formentera, vull dir, no m'ho anem a altres bandes. Un 13,1% ha participat en un ciberassetjament escolar. I després veiem que 24 casos... desenquestats han sentit que li han fet assetjament. Vull dir, tots aquests casos també van molt relacionats amb tot el cas internet, vull dir, perquè moltes vegades és més fàcil, no?, atacar a altres per via, quan no els estàs mirant, no?, que, vull dir, tot això també potència. Que no volem demonitzar, però és veritat que si no es fa un bon ús poden arribar a haver-hi casos greus.
Sí. De fet, i mira, aprofitant que ahir es va celebrar el desè aniversari d'Instagram, ahir, coincidint amb aquesta data, Instagram va publicar una actualització en el seu sistema, en la seva aplicació, que incorpora una utilitat d'intel·ligència artificial i bloqueja els usuaris que fan observacions o comentaris a d'altres que utilitzen un llenguatge, diguéssim, que podria considerar-se ofensiu. Ho fa de forma automàtica i, a més, suggereix a l'usuari que, si continua, li donaran de baixa la compte. Llavors, això ja podeu imaginar que per un millennial o per un adolescent treure-li la compte d'Instagram és el pitjor que pot passar. Però, precisament ahir, Instagram va publicar aquesta actualització, que crec que va en la bona línia, i potser és resultes de la campanya que fa uns mesos des dels Estats Units han portat a terme de Stop Hate for Profit, que apunta directament a Facebook en la seva estratègia de captar l'atenció dels usuaris, radicalitzant l'opinió, provocant que els usuaris estiguin atrapats a les pantalles. I, bueno, de fet, hi ha moltes aplicacions que estan actuant en aquest àmbit, desplegant eines i utilitats per minimitzar la difusió de l'odi o l'assetjament a través de les seves aplicacions.
Que, per altra banda, estic pensant que si van amb aquesta línia també potencien que els pares vulguin que els fills puguen emprar-les, no? O sigui, és una altra manera de publicitar-se, vull dir que al final els hi beneficia.
Sí, de fet, això és una qüestió que està molt ara sobre les taules de l'àmbit regulador i de l'àmbit de les empreses tecnològiques. Totes elles són conscients de que o s'autoregulen o les regularan. O s'autoregula Google, Apple, Facebook en l'ús que fan els seus i difusió de les seves aplicacions i les seves funcionalitats, o vindrà a l'Estat i ho regularà per ells. De fet, ja hi ha diverses iniciatives en diferents països, com podria ser Estats Units, Anglaterra, Itàlia, França, que ja s'estan posant, ja estan alertes sobre aquest tema. Estan alertes sobre el tema de la verificació de l'edat.
Clar, al final, si es veu que és una problemàtica que s'extén, al final s'acabaran adoptant lleis, entenc, que emparin, no? I protegeixin en els menors, perquè és primordial.
Efectivament, perquè en cap que aquestes empreses tecnològiques, que ho saben tot de nosaltres, resulta que per segons quins usos o aplicacions no saben que... Resulta que no saben si aquell usuari és menor d'edat o major d'edat. Llavors, està clar que al final o les empreses s'autoregulen o els regularan amb elles. I ara mateix això és el que està movent-se sobre les taules, en les taules de les tecnològiques i en les taules dels governs.
Molt bé, gràcies, Lluís. Deixem una miqueta de contingut per la xerrada de demà. Recordeu, serà, com sempre, doncs... no, en aquest cas serà el Club Nàutic,
sí.
un nou emplaçament, molt canvi, guapo, per cert.
Canvi d'ubicació. Ens veiem a l'aula de formació de Centre d'Esports Nàutics, el que és...
Carà, quin luxe!
La nova escala de Valer, anem a estrenar l'aula i bé, us hi esperam, però recordeu que cal inscripció prèvia.
A les 5 de la tarda i l'adreça és educaciosocial@consellideformentera.cat, ja us l'hem dit i repetit abans, i el telèfon 971-32-12-71. Només queden 3 places, o sigui que afanyeu-vos, escolta, potser el proper cop haurem de fer també una versió online.
Jo crec que haurem de reservar cinema per com a mínim.
Molt bé. Lluís, que tinguis una bona travessa a Formentera
i
bon viatge, i segur que serà un èxit i els pares doncs entraran al màxim profit d'aquesta xerrada de demà, recordeu, prevenció d'addiccions digitals i ciberseguretat, un tema que mos amoïna a tots els pares i mares de Formentera i d'altres bandes. Gràcies i molt bon dia, Lluís.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies, Sònia.
Moltes gràcies a Valtros, com sempre.
I aquesta careta, aquesta sintonia que mos indica que arribem a l'espai d'en Paco Pérez, psicòleg infantil, per parlar, doncs, de més famílies i infants i adolescents. És el seu espai, aquells meravellosos pares. Molt bon dia, Paco Pérez.
Bon dia, Bernat, i bon dia a tothom. Bon dia, Formentera.
Bon dia a tu. Escolta, que déu-n'hi-do quina nit, ahir. Escolta, això
sí,
per un... Déu-n'hi-do quin trasbals, no? Perquè hi havia pares i mares i criatures... O sigui, en fi, no sé si us van posar en alerta els psicòlegs del Consell.
No sé els psicòlegs del Consell, però en tot cas els serveis d'emergència dels quals formo part, del 112, no ens van activar.
No,
és a dir, sí que vaig estar atent perquè em va arribar via la vostra notícia, que va ser molt ràpida. Sí que vaig estar una mica a la White, però és veritat que jo estic de guàrdia justament aquesta setmana i vaig estar i no m'han activat, vol dir que no hi havia cap situació important.
Millor, sí, és de celebrar.
Sí.
Paco, de què xerrarem avui?
Bé, potser semblar una setmana o un dia, el d'avui, monotemàtic, però avui voldria parlar de el que jo he definit, no sé si és així, és el del major repte dels pares 3.0. No?
Molt bé, què és?
Bueno, la gestió de les noves tecnologies o la gestió de lo que són els aparells, no, electrònics a les nostres llars, no? Intentaré fer una sèrie de reflexions.
Tu et refereixes a aparell electrònic més que a pantalla,
mòbils,
no?
Mòbils, pantalles, PlayStations...
Perquè, clar, nosaltres quan érem petits, tu i jo, teníem aparells electrònics. Teníem el Walkman, teníem el Discman, teníem el VHS, però no és el mateix, no?
No, em refereixo, perquè quedi clar, mòbils, tablets, PlayStations, Nintendos...
D'acord.
Tot això que està invadint les nostres cases, que d'una manera o l'altra planteja uns nous reptes als pares en l'actualitat. Els pares joves i els pares que ja no som tan joves i tenim fills més grans, no? Això, en tot cas, és veritat que aquesta setmana tenim una xerrada, com ara anuncieu vosaltres i com han vingut a explicar els organitzadors i ponent, però és veritat que arrel d'un article que va sortir la setmana passada al diari d'Eivissa, que tenia un títol com El nostre porno de cada dia, molt interessant, d'acord? A llegir-lo. No vaig poder fugir d'una sensació de culpa i de sentiment de frustració a partir d'aquest article, que no va fer una altra cosa que despertar el que jo ja sé, i és les dificultats que jo tinc com a pare per gestionar d'una forma, diríem, coherent amb el que jo penso, el dia a dia de la utilització d'aquest tipus d'aparells a les nostres cases, no? A les nostres llars. ¿Vale? I aquest és aquesta controvèrsia que jo detecto, evidentment, a nivell personal com a pare, però que també, evidentment, detecto en la meva feina diària amb els meus pacients, amb les meves famílies, és a dir, les famílies amb les que jo treballo, perquè és un dels temes recurrent en el dia a dia d'aquestes converses i una de les preocupacions, no? Bé, l'article, en tot cas, recomano que tothom el llegeixi, jo no entraré a valorar-lo, però sí que he tret una sèrie d'idees a partir d'aquí que m'han fet reflexionar i que voldria compartir amb altres.
En primer lloc,
voldria parlar de la societat express, no? Hem entrat en una dinàmica social, les noves generacions estan aprenent una mica del que nosaltres ja hem anat recollint durant els últims anys, quan dic nosaltres vull dir els pares en l'actualitat, i és aquest tipus de societat en les que les coses han de ser imminents, ja, ràpid, no? Si alguna cosa dona aquest tipus d'aparells, aquest tipus de tecnologia, és que tens pràcticament respostes immediates a les teves necessitats. Immediatament. Sí. Tu vols contactar amb un company o el vols veure, el veus, vale, que per videocàmera o per una cridada, el tens connectat amb una PlayStation, connectat a una Nintendo. Pots constantment estar connectat amb allò que per tu és important i que és immediat. Per tant, aquesta necessitat de tenir respostes immediates és una necessitat que s'ha fet bàsica des del punt de vista de lo que és el nostre propi desenvolupament. És a dir, no entenem les coses ara sense aquesta rapidesa, sense aquesta immediatesa, no?
S'activa alguns neurotransmissors, no? Aquesta immediatesa, aquesta tirania a l'immediatesa.
Clar, possiblement, en aquest sentit, no crec que ni tu i jo, no ho sé, però a nivell filogenètic, a nivell d'evolució de la pròpia espècie, quan passin, no sé, milers d'anys...
haurem evolucionat.
Segurament el nostre cervell no serà el mateix, i igual que el d'ara no és el mateix cervell que de fa 2.000 anys. No és el mateix cervell. Per tant, vol dir que des d'aquest punt de vista més evolutiu, el cervell també ha fet canvis i està fent canvis i està patint canvis. Jo crec que molt més de pressa del que es van fer en anys o mil·lennis anteriors. No? Jo crec que per aquí anem. Per tant, aquesta cultura de l'express, no, ens porta també a una altra cultura, i és la cultura de l'excés. ¿Vale? És l'abundància, és la rapidesa més l'abundància el que fa un còctel molotov, no? El fet de tenir, el fet de tenir aquesta necessitat, no? de tenir-ho tot, de tenir-ho igual que els altres companys, i sobretot el benestar, el plaer, el sentir-se bé està molt relacionat amb el tenir, i amb aquest tenir en abundància. Per tant, al final, no tenir significa estar fora de lo que és el teu grup normatiu, social, amb el que tu es relaciones. Per tant, en aquest sentit, també, l'excés, l'abundància, s'ha convertit també en un paràmetre des del punt de vista bàsic del desenvolupament dels nostres infants. No? I també... voldria fer referència, d'acord, a un concepte que està relacionat amb aquesta immediatesa, però també amb aquesta cultura de l'excés, és de la recompensa immediata. Com bé es deia en aquest article que podia llegir la setmana passada, nosaltres, per exemple, les generacions nostres, com tu abans feies referència, teníem una sèrie, per exemple, era ser una vez el hombre, per dir-ho d'alguna manera, no? I la tenies cada dissabte, en un horari concret. Tu havies d'esperar una setmana per veure un capítol de mitja hora. Per tant, això treballava, no?, l'expectativa respecte a aquesta sèrie, respecte a aquesta visió d'un programa concret, a l'espera de que passessin coses. Ara mateix, tu pots devorar una sèrie com aquesta mateixa o altres sèries de tres temporades en pràcticament dos dies. És a dir, i per tant, què implica? Implica que vols ràpidament accedir a allò que tu necessàriament trobes com a plaer o com a necessitat. I per tant, són una sèrie de necessitats que jo crec que al final el que fan de tot això és una sensació de que la no tenència de tot això, la no capacitat de tenir-ho, et posen en una situació de desavantatge cap als altres, no? Bé, i al final una cosa també important com a reflexió, i és que aquests mitjans tecnològics que han revolucionat la nostra vida han revolucionat també la forma de relacionar-se i de comunicar-se. Per tant, és així, ha evolucionat i és així, ho fem tots, ho fem nosaltres també, d'acord? Però és veritat que si a nosaltres ara, ahir era, feia 10 anys d'Instagram, vale? Però fa 20 anys pràcticament no teníem res de tot això. O sigui, tot això pràcticament no existia.
Teníem el Hotmail fa 20 anys.
El que vull és que ha anat rapidíssim, tot això, ha anat tan ràpid, que en aquest sentit aquest canvi de paradigma relacional, comunicacional, d'acord, ens ha agafat els pares en pilotes. Ens ha agafat totalment desprevinguts i amb manca de recursos i sobretot amb manca d'una ferma conscienciació. Això fa moltes vegades que puguem tenir un debat intern on puguem excusar, no? Jo crec que ho fem tots, excusar la presència d'aquests aparells a les nostres llars, inclús l'aparència de l'excés d'ús d'aquests aparells, d'acord? Però, per una altra banda, també som conscients de que possiblement no estem gestionant-ho com tocava. Clar, i això es porta a un altre tema, també, que és l'exposició que els nostres fills tenen a tot tipus de documentació sense cap mena de filtre, no? Això es parlava també en aquest article i també ho parlava aquest ponent que demà vindrà a Formentera i que explicarà amb més detall què és el que està passant. Però jo sentia les xifres amb les que parlàveu i només sentia aquestes xifres i ja són motiu de molta i molta preocupació. Per tant, aquest excés d'exposició a tot tipus de continguts em preocupa perquè al final desvirtua molt i allò que des de cada una de les nostres llars, cada una des de les nostres cases puguem en tot cas inculcar els nostres fills des del punt de vista de valors o des del punt de vista de creences o des de formes d'entendre la vida, no? Bé, però aquí voldria fer un parèntesi, i és que tu creus, Bernat, que només els nostres fills estan exposats a tot tipus d'informació i a una informació mal intencionada i a la vegada una informació manipulada?
No.
Jo crec que no. Només cal mirar com la gran majoria de televisions, sí, d'acord amb la seva línia editorial i mitjans de comunicació en general, però sobretot les televisions, que és el que més la gent veu, com a partir de la seva línia argumentària marquen el perfil d'opinió dels seus
espectadors. Sí.
D'acord? Però no només això, sinó que un líder polític, un Trump, per exemple, també marca a partir de la seva forma de comunicar-se, que és un gran És a dir, ell és un gran comunicador a nivell de lo que vol de lo que vol fer, perquè ho fa, i després una altra cosa és que estiguis d'acord, però ell utilitza molt el Twitter, o els seus assessors utilitzen molt el Twitter per arribar a donar missatges, per influenciar les persones que són els seus votants o potencials votants. Per tant, parlem d'un concepte que moltes vegades també ja s'ha parlat aquí també, que és el de les fake news. És a dir, al final estem parlant de que tot això és una trampa i que aquesta sensació, no?, de que només els nostres fills estan influenciats i estan exposats a un fals contingut, també nosaltres estem influenciats d'aquesta manera.
Clar, agafem l'exemple de Trump, però, en fi, no, que Trump sí que juga sempre amb aquesta frontissa entre el fake news i la realitat, però, en fi, també no cal anar tan lluny a casa nostra, no? Ja sigui Puigdemont, ja sigui Iceta, o ja sigui el de Vox,
Abascal,
tots fan aquest ús intencionadíssim, no? Molt intenciós, viaixat de les xarxes socials, no?
Bueno, per tant, al final, el resultat és que tots estem...
I ho fan pels seus seguidors, pels seus acòlics, no?
Correcte.
No volen convèncer altres,
correcte,
no?
Correcte. Per tant, aquesta exposició és general, és global, és un mecanisme de funcionament de control de la societat, i per tant podem parlar de que el contingut pot arribar un concret a una població infantil, a una altra, a una població més juvenil, i després als adults, que després estan gestionant tot això, no? Només cal veure de quina manera les tendències d'opinió, per exemple amb el tema del coronavirus, també s'estan derivant en negativistes o en persones que passen a l'altre extrem i estan totalment espantadíssimes, no? Bueno, va una mica per això. Per tant, aquesta mateixa frustració que per no actuar, no?, o per no sempre tenir les respostes a com gestionar això, és... ens paralitza, en certa manera, saps? Ens deixa bloquejats. Si un article com el de l'altre dia o una xerrada com la que demà es farà a l'escola de pares, o un comentari, no?, o una visió que es pugui fer amb un grup d'amics, ràpidament et pot posar en una situació de desavantatge des del punt de vista de pare, de dir, què estic fent? Ho estic fent veritablement com toca? Quines armes tinc per tot això, no? I aquí és on arriben els problemes, perquè estem lluitant contra una potència des del punt de vista d'influència bestial, que no sempre podem accedir tan ràpidament. Evidentment, com tota la vida, és obligació moral, no? Personal, ètica, seria negligent no actuar i no posar remei, almenys el que són les quatre parets de casa nostra, no? Per tant, jo sí que apel·lo, no?, al repte de les petites accions que passen perquè cadascú reflexioni a casa seva quines petites accions pot fer per, com a mínim, gestionar i donar-li sentit i forma a tot això que està passant amb aquest tipus d'aparells. Què parlem? Parlem de delimitar horaris? Parlem de delimitar tipus d'aparells, parlarem també del tipus d'accions que nosaltres com a pares fem quan estem dinant o sopant amb ells, què fem amb els nostres telèfons mòbils, on són els telèfons mòbils, a qui estem mirant quan estem parlant amb els nostres fills, el mòbil o estem mirant-los a la cara. És a dir, detectar quines petites accions que formen part de la meva exclusiva responsabilitat jo puc posar en marxa. Però és veritat que al final és una gota fina, molt fina, d'acord, que cala molt lentament i que cala molt a poc, perquè la influència externa, els components externs, són molt, molt i molt potents per tot això que estàvem parlant en aquests moments, i perquè el cervell dels nostres fills també ha evolucionat cap a un tipus de cervell en el que nosaltres no sempre estem al mateix nivell.
No seria molt interessant que boixos, que siguin boixos de 14, 15, 17 anys, o algun que ja ha fet els 18 anys, ostres, vagin per les aules explicant a nanos de 11, 12, 13 el que els hi ha passat amb ells, o algun tipus d'entrevista documental, perquè els boixos són molt receptius, els adolescents són molt receptius, o els preadolescents són molt receptius a les experiències d'aquells que veuen com iguals, no? I si algú els explica, hòstia, m'ha destrossat la vida a la pantalla, potser també aquesta gota malalla fa més via.
Jo crec que en aquestes coses, en aquestes reptes de les petites accions que podem fer des de casa, també les podem fer a nivell social, no? I que ja que això té una força social, els aparells, no, les maquinetes tenen una força social potent, que reconvertim això i que, per tant, aquesta mateixa força social pugui reconduir-se en un context positiu, no? Una de les línies seria aquesta. Bé, i com sabeu, jo he fet xerrades, soc formador, i crec que xerrades com la de demà són necessàries i han d'estar. Però cada vegada tinc més dubtes, d'acord, de que aquestes xerrades, en les que jo m'incloc com a formador, siguin efectives.
Sí, que filtrin fins a la mainada, no? Filtrin fins als
primera, garrits. Primera, però una raó, i és que els que organitzem xerrades d'aquest estil sempre veiem un perfil de pare, d'acord, que ja és el perfil de pare que sap el que ha de fer i que l'únic que necessita és una petita empenta per fer-ho. Vale? I aquestes xerrades els serveix de motivació, de motivador, d'activador o de mantenidor d'aquesta actitud positiva. Però se'ns escapa un gran nombre de famílies que no són conscients d'això. I, per tant, moltes vegades, això passa sempre, els que venen a les xerrades ja són persones que volen invertir temps en els seus fills, per tant, ja ho fan, d'en certa manera. Per tant, soc bastant cada vegada més escèptic no en què es facin, sinó en l'objectiu final, que no sé si l'aconseguim tan a curt plaç. ¿Vale? Per tant, no sé si haurien d'anar a tocar directament els agents implicats, en aquest cas els infants i els joves. És a dir, i aquí sí que estic totalment d'acord amb tu, que haurien de buscar mecanismes per una via emocional, si m'apures, per una via més empàtica, on ells entenguin on han arribat persones que no han estat capaços de gestionar tot això, des dels seus resultats acadèmics, des dels seus resultats personals, socials o inclús, a vegades, mentals. Podria ser una opció, però sí que crec que hi ha plantejaments a nivell social que es podrien fer, no? En aquest article parlava d'una estratègia que s'ha fet en els cumpleanys, que recollim tots sous, perquè ja que comprar, no sé, una PlayStation és car, si entre tots recollim una sèrie de sous, el nen es pot comprar una PlayStation. Bé, a nivell social, el que li estem generant a aquesta família és un marrón. L'acció té una intenció positiva, però la conseqüència és que em poses en una situació de que jo ara haig de gestionar segons què tipus de coses. Bé, podríem optar, no?, per altres regals, podríem optar per no anar a lo fàcil, perquè al final quan tu t'has d'escalfar el cap i dius, bueno, arriba Nadal, què li comprem al nen o a la nena, què li comprem al nebot, què li comprem al nostre net, el més fàcil és anar i comprar això. És una...
A mi em fa mal als ulls encara que un nen de 7 anys, si m'incloc jo donant-li el bitllet de 10 euros al nen de 7 anys, li dongui a un altre nen de 7 anys 10 euros pel seu aniversari. Jo això...
Bueno, però...
Li dona, la imatge.
Sí.
Té.
Sí, sí.
Feliç aniversari.
Sí, sí, sí. Bueno, és com les llistes de bodes, no? Ara és com que ja el número de compte directament, ja no corres ni la llista de bodes on havies d'anar a fer l'esforç a escollir, no? Ara directament la pasta. Doncs això és una mica el mateix. Els regals tenen sentit quan un està pensant directament amb la persona que ha de ser objecte d'aquest regal i, per tant, tu has currat una mica, no? Bé, jo crec que en aquest sentit hi ha accions, com deia, no? Els reptes de les petites accions, que és a nivell individual, a nivell de cada família, però també a nivell social, que ens haurien de plantejar. I aquí, i això, evidentment, caldria una reflexió, caldria seure'ns les persones que estem implicades en això i fer una posada en coneixement de les nostres opinions per poder desenvolupar-lo. Clar, i després parlo d'algú que ho parlo per reflexionar, i és el repte de les grans accions. I el repte de les grans accions potser tenen més una relació sociopolítica, que sociològica, inclús si m'apures, que potser no depenen ni de tu de mi, directament. No depenen de lo que tu i jo fem a casa, ¿vale? Però sí que depèn d'això precisament que parlàvem abans, és a dir, posar mesures molt més restrictives des del punt de vista legal, perquè hi hagi coses que no circulin per les xarxes. És a dir, si això hi és, si els nostres fills estan exposats, és perquè això hi és. Si en programes determinats de televisió es diuen mentides, algú ho ha de denunciar. Ho ha de denunciar. Si un polític com un Trump o qui sigui diu mentides, això s'ha de denunciar. Perquè són, és a dir, són macroestructures que requereixen macrocanvis i, per tant, macroaccions que el que fan és dificultar la nostra tasca diària, m'entens? Perquè al final és una barra damunt bestial. I jo crec que en aquest sentit, bé, les petites accions que fem cada dia formen part del nostre treball obligatori com a pares, per sentir-nos bé, per trobar aquesta coherència entre el que pensam i el que fem amb els nostres fills, però no solucionant el problema, que és un problema social, que és un problema que ja està arraigat en la forma de funcionar, no? a nivell vital, i està molt relacionat amb el que són els anys que estem vivint en aquests moments. Bé, no és que vulgui donar un missatge negatiu ni pessimista, convido a que tots, al final, l'important és que nosaltres com a pares ens puguem sentir bé, però com a mínim reaccionem, ens puguem seure amb els nostres fills i programem petites accions que vagin d'acord amb els nostres interessos i amb les nostres opinions.
Aquí el nostre tècnic de so del moment ha volgut contribuir també a aquesta xerrada recordant el gran capità Siam.
Sí.
I recordar el seu lema, els petits canvis són poderosos. Paco, moltíssimes gràcies. Recordeu el seu nou projecte de salut integral, el Salut Factory, que el podeu trobar al centre d'osteopatia, al centre de fisioteràpia, a Sant Ferran, al carrer Jaume I. No, carrer...
No, Mallorca.
Carrer Mallorca,
entre
perdona.
Mallorca 23 i 27, ja tenim muntat el xiringuito.
Molt bé, doncs ja sabeu, Salut Factory, en Paco Pérez i un bon equip de professionals per a qualsevol qüestió relacionada amb la salut dels més petits
i
dels més grans.
De tots.
Perfecte,
de tots.
Doncs ja ho sabeu. Gràcies, Paco, i aquest article que feies ment, el nostre porno cada dia, el diari d'Eivissa, el podeu trobar allà. Gràcies i fins aquí 2 setmanes, Paco.
Molt bé, que vagi bé. I'm gonna take them all along.